Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hola, Julià. Aquest gener el teu cotxe val més. Vine a KR Motor i ven el teu cotxe sense haver de fer res. Ens en cuidem de tot perquè gener no costi tant. Ven el teu cotxe per més diners a KR Motor.
KR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, Casa de Mont Zaragoza, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, connecta amb Canal Taronja de Televisió per gaudir de la gran final d'OPFest en directe. La nostra artista, Paula Gim, de la Catalunya Central, és finalista i podem fer-la guanyadora. Estigues pendent de la tele i no et perdis la seva actuació. La gran final d'OPFest, aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, a Canal Taronja de Televisió.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles, t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres, 8 de gener, tertúlia 64 de la 26a temporada. El PP i Vox no són avui a l'acte en què el govern inicia la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco i com aquell esdeveniment històric va ser el catalitzador del període d'obertura que va venir després i que va derivar a l'arribada de les llibertats i la Constitució del 78. Els Reis tampoc hi seran per problemes d'agenda, diuen. Hi ha un argument que s'està fent servir molt aquests dies per titllar d'extemporània aquesta commemoració. I és que amb la mort de Franco no va arribar immediatament la llibertat. Això és veritat, i això ho sap qualsevol que ho visqués i qualsevol que ho hagi estudiat després. Això és obvi. Com també és veritat que no cal celebrar que el dictador morís sent dictador, que després de 40 anys de dictadura cruel i sanguinària, el dictador morís al llit i al poder. Per pura rellevància històrica i per homenatge als qui van pagar amb la vida, presó o tortures, la seva lluita pels drets i llibertats que aquest dictador va esclafar, cal recordar-ho. La dreta espanyola li correspon explicar per què, 50 anys després, aquesta urticària política li genera tot el que té a veure amb la memòria democràtica. I si en cas que el PP no tingués Vox, hauria tingut tanta objecció a ser l'acte d'avui? Obrim la nostra barra lliure i avui volem parlar amb el Gerard Piqué del bàsquet, que és el Manel. Benvingut. Home, has organitzat això de la Kong League, una competició de bàsquet 3x3 oberta a tothom, que està revolucionant molta gent i hi ha hagut un moviment tremendo que no sé, ja ens ho explicaràs, si et passa com el Gerard Piqué, que al principi pensava que això seria una anada d'olla i al final va funcionar i a tu t'ha passat igual. No sé si cobran tants calés. Això ja seria una altra discussió.
Bueno.
Manel, gràcies per ser aquí.
Moltes
Pere
gràcies.
Fontanals, benvingut.
Hola, bon dia.
Francesc Arts, benvingut. I t'hem pogut portar l'alcaldessa de la població on es fa aquesta moguda tan bèstia. Alba, què tal?
Molt bé, i encantats d'acollir la Kongs League i de veure la rellevància que està agafant, com
deia. I tant que sí. Escolta'm, Alba, la cavalcada ve?
Molt bé, estem molt contents. Les famílies, la canalla, hi va haver il·lusió, hi va haver màgia, color, i va funcionar tot molt bé. Es van consolidar el que vam iniciar l'any passat amb les zones tranquil·les per canalla que té hipersensibilitat o TEAS i que, per tant, puguin formar part de les cavalgates. També sucre, caramel sense sucre, que els dona la Valentina, que és un personatge navarclí, que és la que guarda la clau i cuida la canalla. I, per tant, fer de la cavalcada un acte completament inclusiu per la canalla, per nosaltres val la pena tot l'esforç que s'hi posa darrere i estem molt contentes.
I tant que sí. Pere, s'han portat bé els Reis d'Orient amb tu?
Bueno, amb feina, vull dir, treballant.
Ja vaig veure que havies anat a l'Anna Karenina.
Sí.
Et va agradar o què?
Va, allò va ser rei de... va ser cagatió. Hi ha moltes coses a puntualitzar.
Sí?
O sigui, la interpretació molt bona, l'escena, fins i tot, tot i sent moderna, molt bona, però hi havia algunes referències del present que trobava innecessàries en una obra que té més de 100 i escaig d'anys.
I tan coneguda, més,
eh? I tan coneguda. Però, per allò de més, el que passa que, clar, també resumir un llibre de més de 1000 pàgines amb una funció de teatre, clar, 3 hores i quart de posta en escena.
3 hores i quart?
3 hores i quart.
L'Ariadna Gil, Déu meu.
Sí, sí, sí. Es va fer una mica... Hi havia moments, però clar, és que si agafes el llibre de l'Anna Karenina i has de començar a retallar, també ho tens bastant difícil. Sí, sí. Va ser el regal de cagatió.
De cagatió. I per la resta, aquestes vacances de Nadal, els periodistes tampoc no ens hem hagut de sobresaltar massa, ni tan sols per la loteria, gairebé.
No, per algun contenidor cremat sí, però això per la loteria no.
Això sí. Hi hauria molt a dir sobre el tema dels contenidors cremats, perquè jo crec que necessitem aquí l'Hèrcule Poirot perquè vingui a investigar, perquè hauríem de mirar ben bé si els ha cremat tots la mateixa persona, si no els ha cremat tots la mateixa persona, i un llarg etcètera.
Jo sospito, jo sense ser investigador privat, sospito que els del passeig no va ser ella.
Per tant, a vegades allò de dir que anem a fer una carta al ministre i una carta als consellers, jo crec que primer ens hauríem d'assegurar ben bé del que estem fent, per què ho estem fent i com ho estem fent.
Això és una observació que he fet però evidentment la policia deu tenir més elements que no pas jo, suposo.
Evidentment, però la seguretat d'una cosa, si no hi ha imatges, és molt difícil de constatar si realment allò ha passat i ha passat d'aquella manera. Per tant, jo crec que per posar la mà al foc has d'estar molt segur i molt convençut i tenir unes proves d'aquelles que, miri les imatges, miri com s'està cremant i qui l'està cremant. Sí, sí. Si no, això dels falsos testimonis, i estem tan acostumats, i són tan lletjos, tots en fem, en alguna ocasió, les fake news corren molt. Per tant, jo estic d'acord amb tu. Per la resta, doncs, han sigut més plàcides a nivell periodístic.
Sí, sí, ha sigut bastant.
Però ara comença ja la moguda, perquè dissabte tenim moguda ja a la C55. Molt benvinguda aquesta moguda i molt necessària. Francesc, vosaltres hi participeu.
Sí, tant que sí. És una, com bé dius, és una moguda... Tant de bo no s'hagués de fer, perquè sí, aquesta moguda és el motiu de l'atropellament mortal d'un vianant el passat 10 de desembre. I tant la Federació dels Joves Veïns de Manresa com l'associació, com la plataforma Només Morts, amb la Fina Casals al davant, que fa 13 anys, 14 anys que estan lluitant amb aquest tema, doncs tenen com a reconeixement a la situació, és que no m'atreveixo a qualificar, però bueno, la insostenible d'aquesta carretera, que quan hi ha un accident mortal, doncs es fa un tall de carretera. Evidentment, aquest tall de carretera es fa en els llocs on va succeir l'accident. Estem parlant d'Olesa de Montserrat, davant del restaurant de Cal Felip, conegut per tothom, i allà serà el punt de trobada el proper dissabte a 4:45 comença el tall, i us animem a tots a que ens feu costat. I evidentment, a darrere d'aquest fet tan luctuós i tan desgraciat, hi ha el tema, continuem lluitant amb el tema del desdoblament tan necessari, el 2+2 necessari per lo que és la Catalunya Interior, per lo que és el Baixes i la Catalunya Central. Vull dir, ara ens estem trobant que el govern, doncs, no te dije diga, digo Diego, i em sembla que som bastant coneixedors de que en 8 dies canvien d'opinió. El que abans era un 2+2, ara potser amb un 2+1 ja n'hi haurà prou. I això no. Els que en saben saben que ells també ho saben, de que amb un 2+1 no n'hi ha prou. No sé si el que es fan és donar llargues fins a esperar la caducitat de la concessió de l'autopista C-16, però el territori no s'ho pot permetre. No es pot permetre continuar esperant. Fa 25 anys que això hauria d'estar fet. 25 anys que es va començar.
Sí, es va aprovar al Parlament de Catalunya fa 25
anys. Per unanimitat. Parlem sí. Ara d'unanimitat, que no sabem, hem de buscar gairebé el diccionari què vol dir la paraula unanimitat. Doncs en aquell moment, Esquerra Republicana, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Convergència i Unió i el PP. Aquests, tenim tot això que estem dient des de Xarxa 7, ho tenim tot documentat. Per unanimitat van demanar que, a la vista del trànsit i del que s'esperava, s'havia de desdoblar la carretera. Es van fer un estudi previ que es va aprovar amb el vistiplau i amb l'okay de Medi Ambient, des de Manresa fins al trencall de la C-58, un cop passat el túnel del Bogunyà. Mm-hmm. Això està aprovat. S'hauria de revisar el tema mediambiental, perquè cada any es caduca, i com que l'han deixat caducar, doncs s'ha de revisar. Però s'ha de revisar, s'actualitza i punto pelota. I estan redactats els projectes constructius des de Manresa fins al trencall de la C-16, al peatge de Sant Vicenç. Estan redactats. Ara ens estan dient de que hem de començar a fer un altre estudi tècnic, un altre estudi informatiu, ara hem de tornar a redactar, fer perdre el temps i diners. Mentrestant, el territori no s'ho pot permetre. Per tant, segurament, aquest acte de dissabte no serà, evidentment no serà el primer, però lamentablement no serà l'últim. Perquè sembla ser que és l'única forma de que els que manen, i estic parlant dels que manen sense distingir els colors,
i a tot arreu
aquí a Manresa, perquè és un molt important que des de Manresa, des de l'Ajuntament de Manresa, es defensi aquest desdoblament 2+2, i des de el govern de la Generalitat. Hem tingut reunions tant a l'Ajuntament com hem tingut reunions amb el senyor Manel Nadal. Hombre, que el senyor Manel Nadal ens digui que és que els del Baixa sempre esteu plorant, això se'ns ha dit en una reunió que vam tenir el 24 d'octubre. Perquè no esteu mai contents? A veure, quan li demostrem amb arguments tècnics que el que necessita és el que estem reivindicant, un 2+2, i que ens vulguin fer passar i fer combregar, com es diuen, rodes de molí.
Però no t'enfadis, Francesc, els pagesos també els diuen que sempre ploren, i els comerciants també, però a vegades potser ploren perquè tenen raó, no?
I tant. Però què fan els pagesos? Que surten amb els tractors? Tant, doncs potser haurem de començar a fer coses.
I a veure, t'has descuidat el govern de Madrid? Jo crec que alguna cosa hi té a veure, també, no?
Bueno, no, és que aquesta carretera...
La competència és de la Generalitat.
Aquesta carretera, totalment, exacte, aquesta carretera, la C-55, és única i exclusivament competència de la nostra Generalitat.
No, clar, és que jo pensava, posats a fer cartes al ministre, fem-ne una demanant això, però ja tenim prou amb els trencs.
Estem preparant...
Els trencs.
Amb els trens, bueno, els trens sí que...
Perquè els trens sí que intervé Madrid.
Hi ha uns que sí que depèn de Madrid. Els de Via Estreta depenen de la Generalitat, sí. I els de la Renfe depenen de Madrid. Doncs amb això, la veritat és que estem evolucionats. Estem notant una resposta molt positiva, quan fem el boca a orella, doncs fem una resposta, testem una resposta molt positiva, i gent que diu, escolta'm, com hi anem? Anem plegats? I dependrà, i ho torno a dir, i ho dic mirant a la càmera, el que passi amb aquesta carretera dependrà del que fem nosaltres, la ciutadania, de ningú més. Se m'entén? Queda clar?
A vegades això falla, eh?
Bueno.
Perquè sí. L'1 d'octubre també ho dèiem, això, i mira com va anar.
L'única batalla que no es guanya és la que no es fa.
Això és veritat.
Si no fas la batalla, si fas la batalla, pots guanyar o pots perdre, però si no la fas, no la perds.
L'important no és guanyar la batalla, és guanyar la guerra sempre, que es pot.
Ok.
Sempre que es pot. Molt bé, divendres justament la nostra tertúlia estarà dedicada a parlar d'aquest tema, tindrem a la Fina Casals per ampliar tot això que ens ha explicat molt bé el Francesc, però perquè a més doncs anem prenent consciència del que estem vivint i del que està passant, que no és únic del territori, perquè a d'altres territoris també tenen les seves problemàtiques. I de debò que, jo no sé si t'hi trobes, però parles amb periodistes de, o amb gent d'Osona, amb gent de Net, tothom parla mateix del tren, de les carreteres, o sigui, és un tema.
Sí, a Osona més del tren que de les carreteres.
A Osona, sí.
Les carreteres les tenen prou bé per baixar.
Val a dir, si em permets, Pilar, ja molt ràpid, i ja no toco més aquest tema, val a dir que quan ens hem bellugat pel territori i ens hem reunit amb alcaldes, alcaldesses, precisament amb la de Navarcles també ens vam reunir, amb consells comarcals, amb associacions d'empresaris i tal, no hem trobat mai a ningú que hagi dit que no. Tothom corrobora, i com és que no, amb aquests arguments, amb això i amb el trànsit com el veiem, com és que no ho fa? No ho sé, deu haver una cosa obscura per aquí, no ho sé, no s'entén, perquè tècnicament no hi ha color, o sigui, és com discutir si ara són les 12 del migdia o són les 12 de la nit, no hi ha color. Sí. Bueno, esperem que amb el suport, torno a dir, ja no solament de la ciutadania de Manresa, sinó dels pobles que esteu tots afectats, estem parlant de Sant Padó, estem parlant de Sant Fruitós, que ens hem reunit, ens hem parlat amb Navarcles, ens hem parlat amb Monistrol, que ens hem reunit, hem parlat amb Solsona, que ens hem reunit, hem parlat amb Berga, o sigui, amb Martorell, perquè dius, i per què Martorell? No perquè jo sigui de Martorell, però perquè és una comarca amb un potencial, sí, del Baix Llobregat Nord important, on avui dia hi ha molt trànsit, molt treballador que va des de Manresa i des del Baix cap al Baix Llobregat Nord cada dia. I l'alcalde ens va dir, escolta'm, tot allò que sigui millorar les comunicacions entre comarques veïnes ens la necessitem i es beneficia a tots.
I tant.
I l'alternativa de la C16 és una alternativa. No, perdó, la C16 és una alternativa per anar al Barcelonès, però la C55 és una altra. Són complementàries les dues. Una no és alternativa de l'altra. Uh-huh. Un dia, si vols, amb més detalls, t'explicaré l'experiència que vam fer de comparar trajectes amb els nostres cotxes, comparar trajectes, comparar consums, comparar temps, i clar, quan més consum, perquè allargues els quilometratges i els perfils de la C16 no són els de la C55, quan més consums, més emissions de CO2. I quan parlem que al cap de l'any el fer Manresa-Abrera per la C55, comparant el trajecte anar i tornar entre Manresa-Abrera passant per la C16, Viladecavalls-Abrera, anar i tornar, compares quilometratge, compares consums, compares emissions de CO2 amb els mils de cotxes que circulen, són mils de tonelades de CO2 de sobreemissions. Ho dic per aquells que...
Parlen del medi ambient.
Ja sabem tu i jo a qui ens referim.
Sí. Vinga, va, Manel, anem a parlar d'aquestes competicions. Tu fa anys que estàs en el món del bàsquet, eh?
Molts, des de petit.
Jugaves a bàsquet de petit?
Vaig començar als 4 anys, a l'Homes i de Prat, al col·le de tota la vida, i llavors pues, vaig estar a la Salle, i llavors molts anys a Navarcles ja. Navarcles vaig empalmar sent jugador i entrenador també, vaig fer d'entrenador i vaig acabar l'última etapa d'entrenador allà a l'OMSI de Prat. Sí, sí.
I ara, per què Navarcles? Per què aquesta competició? Explica'ns-ho, perquè està tothom revolucionat. Bueno, jo no sé Navarcles, però jo diria que sí.
Navarcles està revolucionat i estem contents, i tant. I a més és que té molt seguiment a la xarxa, té molt moviment, i per tant, és el que dèiem abans de venir. És una gran iniciativa i que a més el que fa és posar Navarcles al mapa, també. Sí, per tant, és que estem molt contentes.
Molt bé. Va, explica'ns-ho, com neix això, aquesta iniciativa?
Fem una miqueta amb context, ja que ens agrada molt jugar amb el joc de paraules aquest de la Kong's League.
Va, després ho explica, si vols, doncs. Sí. El tema de Kong, però sí. Jo ja el sé, però bueno, si
ja saps, bueno,
jo ja el sé, però jo vull que l'expliquis si el vols explicar.
Sí, no. Bueno, és que és tot el començament, no? Realment és a partir d'aquí.
Sí.
L'únic que sí que el moviment aquest va començar amb... Jo he estat entrenador allà a Navarcles i el Lluís Morell, el Patoi del restaurant Patoi, és el president del club. I bueno, nosaltres, com que teníem un equip de 3x3 de bàsquet i ens sentíem conscients, molts amics, molta gent, vam fer samarretes, o per samarretes, són 3-4 samarretes per un equip de 3x3. En vam fer 62. Allò la gent, doncs, mira, els van agradant i vam començar a tenir més notorietat. Doncs el Lluís va dir, mira, jo el concepte aquest de bàsquet i de competir, això ja no m'agrada més. Manel, veig que això que estic fent del 3x3 està tenint bastant seguiment. Diu, et deixo una franja horària, vull que a Navarcles es parli de que s'estan fent coses, d'agafar una miqueta de notorietat, i em va deixar en plan, bueno, feel free, tu mateix, i a partir de comencem. Llavors, pues, amb els col·legues que han començat a fer-ho d'inconscients, del 3x3, vam començar, pues, a moure el moviment aquest del 3x3, d'un estil Kings League, aprofitant el nom que a mi em deien Kong i d'inconscients, pues, vam agafar la tirada aquesta de la Kings League per fer la Kong's League. Vale. I llavors, a nivell de 3x3, la nostra idea, el nostre target, la nostra gent realment són gent que han fet esport durant tota la vida, sobretot bàsquet, que els agrada anar darrere una pilota, però que no tenen ara, no valen l'exigència d'haver de competir els caps de setmana, de que entre setmana vagis a entrenar 3 dies a la setmana, però volen tenir, tenen el gossanillo aquest, no?, del coquet de seguir jugant a bàsquet. Llavors, pues, una miqueta el target és això, gent que ja no juga i que pot permetre's amb l'horari venir i que li agrada competir i jugar a bàsquet.
Jo parlava abans del Gerard Piqué i d'aquestes coses, aquestes anades d'olla que té, però jo crec que el preàmbul de tot això va ser Manresa, i m'agrada dir que tot passa a Manresa. Recordeu que a Manresa, per la Festa de la Llum, el senyor Josep Alaverna es va inventar el partit de les dues pilotes, el famós partit.
Ho recordàvem abans a la tertúlia,
sí, sí,
i tret aquest tema precisament,
sí, és que me'n recordo que aquell any el senyor Alaverna era els administradors de les Festes de la Llum. Era l'any amb els enginyers?
És possible.
Sí, diria que sí, que eren enginyers, sí, 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 industrials i enginyers
tècnics. Nosaltres.
Diria que va ser aquell any, i ell va dir, per què fem el partit de les... que t'ho va dir aquest senyor, i llavors va demanar al que era àrbitre, que ja ens va deixar fa uns anys, el Rafael Vilaseca, que fes una normativa, i sí, sí, es va fer una normativa i es feia un partit amb dues pilotes i era la bomba. I jo crec que sí, sí, allò va ser les beceroles del que després ha estat el Gerard Piqué. I no sé si vosaltres també amb aquest 3x3 també feu una mica de la vostra i canvieu les normatives i tal, no?
Sí, hi ha una mica més de show, sí, sí. O sigui, el format és de 3x3 com de normativa FIBA, vale? Les dimensions són les mateixes, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha el tir Kong. El tir Kong, les canastres valen quan és de...
La paraula Kong surt de tot arreu.
Home, hem de fer notorietat, ens han de veure. Llavors això, hi ha el tir Kong i el minut Kong, exacte, surt de tot arreu. I això, el tir Kong, o sigui, les canastres valen, les que són de dins del que seria la línia de 3 és un punt, les de fora de 3 són 2 punts i la del tir Kong són 3 punts. Vale, llavors, clar, amb un 3x3, vulguis o no, si fas una canasta de 2 o de 3 o d'1 i de 2, hi ha molta més diferència que si en fas com una de bàsquet normal, que és de 2 o de triple, no? O de tir lliure. I llavors, el minut Kong és a l'últim minut de cada partit, des d'un tir és d'un tir i si la fiques, val el doble la canasta. Clar, hi ha un partit que tu potser estàs perdent de 4, que poder seria molt amb un 3x3, doncs aquell minut es revoluciona tot. I veus la gent allò en plan que fa estratègia i tot per dir en plan, vaig a buscar el tir, vaig a bloquejar aquí, no sé què, i quan la fiquen, pues ja, llavors ja és un show, ja criden tots allà, ja, bueno, és alegria.
Ostres, sí, que xulo,
sí. Sí, sí.
T'havia arribat tu?
No.
No. Què em dius ara?
De veritat que
mira,
no. Va arribar.
Doncs vale. Pensa que, de debò, que jo he parlat amb gent de Navarcles, perquè a més, clar, això també fa que si ve molta gent fa bullir l'olla, o sigui, gent que va a botigues, sí, gent sí, que pot anar a un bar, a un restaurant, això us ha anat de perles, a vosaltres ja els esteu subvencionant,
No, a mi li han dit que vinguin a veure'ns, que tenim ganes de poder treballar junts i que això sigui l'inici d'algú gros i xulo, vull dir.
Home, és que de fet dona molta vida el que més a més puguis anar el dia que vols, quan vols, sense tenir aquesta rectitud, sí, que pot marcar, no?
L'exigència que et marca estar en un club de bàsquet i tenir la, no, dilluns, dimecres, divendres entrenar, si no entrenes no jugaràs, no jugar cap de setmana. Clar, aquí a més, normalment els 3x3 són de 3 jugadors o de 4, màxim, és que no, ni de 5, 4, perquè puguin fer canvis. Nosaltres els fem de 6 per això, precisament, perquè jo què sé, hi ha un dimecres que poder aquell dimecres tu pots anar, o teniu un equipillo de que uns treballa cada dos dimecres, o això, llavors, doncs, els 6 persones s'ho poden anar alternant.
I això quins dies ho feu?
Aquesta primera edició l'hem fet els dimecres, de 6 i mig a 8.
Clar, per exemple, jo no és el cas, perquè de bàsquet no en sé, però clar, un noi diu, ah, mira, doncs avui tinc ganes d'anar-hi, i va i s'apunta a un equip, o l'equip ja està format?
L'equip està format, ara hem tingut més flexibilitat en el sentit de que al ser la primera edició hi ha hagut cops que, hosti, hi ha un amic meu, al final també dona més notorietat, també al final el que volem és que tothom que vulgui jugar i que vulgui disfrutar de l'esport que ha fet tota la vida, que és el bàsquet, ho pugui gaudir sense un nivell d'exigència molt elevat. Llavors, doncs, bueno, jo què sé, hem tingut una miqueta més de flexibilitat en el sentit de que, en plan, bueno, aquests són 6, però els hi falten 2, els has donat un i l'altre no sé què. Pot venir un amic meu? Que vingui un amic teu. El que seria els play-offs, que llavors ja... Al final també serà...
Play-offs i tot.
Hombre, vam fer el dia 22 de desembre.
Si es fa bé.
Si es fa bé, exacte.
El dia 22, el dia de la loteria, vau fer els play-offs.
El dia de la loteria vam fer els play-offs i pel que veig van venir tots, no els hi va tocar ningú la loteria, llavors. Sí. No, i bé, molt bé. Hem contractat àrbitres, també, perquè al final els play-offs... Al final sí que vas a disfrutar, però quan et fiques en aquell punt no gossanillo aquell de competir, quan arriben a les finals, les semis i això, sempre alguna falta no es veu, ara no sé què, llavors rentar-nos les mans, agafem un àrbitre i es pita i la gent supercontenta. Llavors també vam fer el concurs de triples, que, bueno, és això, que vam fer un format diferent que el que seria, sempre és individual, no? Va tirant un i a veure quants triples fica, doncs nosaltres vam fer-ho per equips, que cadascú fes l'estratègia, clar, l'equip que va guanyar hi havia un que enxufa moltíssim i els companys l'únic que es dedicaven era agafar el rebot. Bueno, és una estratègia al final, no? Agafa el rebot i tira ell tota l'estona. Els altres anaven tirant tots els altres. Bueno, i ara a la segona edició, perquè farem segona edició...
M'encanta perquè estan permeses les trampes en aquest joc.
Bueno, és, no hi ha normativa amb això, no és trampa.
Hi ha trampos, m'encanta.
Sí, no? Bueno, fer de la llei feta la trampa, no?
Sí, pues, clar.
Pues aquí, sí. A la segona edició, com que he vist això també, dic, pues, jo vull fer alguna cosa més col·laboratiu, no? Llavors farem hi ha un tipus de joc que se'n diu tu-ball, que tu-ball és tu tindràs tres posicions i no es pot
repetir.
I que
serà el tu-con-ball, m'imagino.
Ah, doncs pues mira, vas donar la idea, pues no tenia...
Tu-con-ball.
Sí, pues no tenia previst, però mira,
digues.
Tenim el nom. No, doncs pues això, llavors tens la posició de sota la canasta, que és un punt, la sota, que és de triple, i del tir-con, que valguin tres. Llavors no es podrà repetir el mateix tirador, llavors sempre s'ha d'anar alternant. M'explico, llavors és més col·laboratiu també, i fa jugar una miqueta amb que tothom participa i competeixes una miqueta. Va, una miqueta, un show una miqueta diferent.
Quants sou ara els dimecres, més o menys?
Som 8 equips, que és el que et dic, que cada equip poden ser fins a 6 jugadors. Sí, handicap una mica més gran és aquest tema de l'horari, perquè a 6 i mitja poder hi hauria gent que encara està treballant o plega molt just i poder no podria arribar, però tot i tenir aquest mig handicap de 6 i mitja a 8, el bo d'això és que tots els equips que hem fet ja tenen ganes, tenim molt bon feedback i ja tenen ganes de tornar, i a sobre podem aquell equip dir, bueno, doncs jo ara em busco un equip meu, saps? Vull dir, que sembla que s'estigui una miqueta ja...
Sí. Teniu lloc per aparcar per la gent en allà?
Bueno, al costat del pavelló hi ha un pàrquing, no és immens, però és que a Navarcles tampoc és que puguis fer grans pàrquings ni gran res, perquè el poble és el que és. Sí que hi ha un petit pàrquing, i el bo de Navarcles és que caminant arribes a tot arreu, i si no aparques, el que passa que a tots ens agrada aparcar a la porta, però si aparques una mica més enllà també hi arribes. Navarcles són 5 minuts caminant, 10 màxim, de punta a punta.
Jo no sé si sou més
al centre sí que
no sé si sou més de bàsquet o de futbol o d'algun altre esport, no sé tu, Francesc.
Jo era del handball.
Ah, de handball?
Jo havia jugat a handball i sóc entrenador de handball.
Croi, quina sorpresa. Jo aquests dies m'estic enterant de coses, i el Pepe que li agrada cuina, avui el Francesc diu, bueno, ja està bé,
sí, que tinguem.
Per tant, tu de handball.
Havies vingut, abans també ho comentàvem, amb el Martorell, a la categoria juvenil, després el primer equip, i eren unes èpoques que, esclar, veníem a jugar aquí a la pista de la piscina.
Però ara Manresa no és massa de handball,
no,
per exemple.
No.
Ni la comarca, el tema handball, no...
Tiba molt el bàsquet. El que és el Baix estima molt el bàsquet.
I el futbol.
I el futbol.
Sí,
sí, sí.
Si vas a Centre Esports Manresa, quantes categories tenen?
Ui, una pila.
I el futbol,
i el gimnàstic també.
I el gimnàstic,
també.
Gimnàstic
també.
I el futbol sala.
I la pira i caràcter aixent també.
Sí, sí, sí.
I,
sí.
A nivell de futbol, bueno, llavors hi ha el futbol sala.
Futbol sala i després el bàsquet.
I per equips també tenim, que últimament estan despuntant bastant, són les noies del hockey patins.
Ah.
Que no sonen, però estan allà jugant al pavelló del Pujolet també, que estan a la segona divisió estatal, vull dir que si... A la segona no. Si pugessin, anirien a l'hoquei lliga, que és l'equivalent femení de l'hoquei lliga masculina, que això a vegades ens passa per alt i d'allò.
El vòlei també, no? El vòlei també, veig que...
El vòlei també sí. Tenen molta...
Bueno, i després tots els esports d'aigua també.
Polo,
natació...
A veure, aquest any sembla que tornarem a passar a pujar a categoria nacional. Bueno, estan fent. Ja veurem fins que no hagin
acabat de pujar. Del disgust que estem passant ara amb el Club Atlètic Manresa, millor que no en passem més de disgustos, perquè ara han marxat unes quantes noies que...
Manresa ens passa a tots els nivells, això. Sí. L'any que el Baxi Manresa té una bona temporada, a l'any a sobre ja li han fotut tots els bons jugadors, perquè sí. Té una cosa de pressupostària. El Centre d'Esports Manresa, com va fer tan bon paper sí. A la segona federació, també l'any a sobre va baixar de categoria precisament perquè els hi van afeitar tota la plantilla i van haver-la de fer nova.
Jo recordo quan es va guanyar la Lliga, estic parlant d'antes,
sí.
d'antes, molt antes.
Eren tots molt joves.
Que hi havia el pare de l'Alstom d'ara, no? Deu ser el...
Sí.
Doncs l'any a sobre es va baixar a segona. Es va baixar de categoria.
A l'Alep.
Perquè es van emportar els bons, clar, el potencial. Jo sempre he dit, i parlant ara del bàsquet, sempre he dit que tenir el Club de Bàsquet Manresa, sigui amb el nom que sigui, el patrocinador que sigui, el Bàsquet Manresa a la divisió d'honor, mantenir la categoria és un miracle, ja.
Sí,
ja,
i tant.
Vull dir, perquè, cuidado, són 80.000 habitants i estan competint amb pressupostos. Una vegada vam fer un programa aquí, una tertúlia sobre el bàsquet, te'n recordes? Fa un parell d'anys, que va venir. I em vaig mirar lo dels pressupostos de cada equip i el Manresa estava a la cua, junt amb en aquella època amb el Tenerife, em sembla.
Sí.
Els últims. O sigui, lo que era el pressupost de tot un any, el Barça guanyava el jugador més mal pagat del Barça guanyava tot el pressupost del Manresa.
És que aquí un dia vam tenir una discussió amb l'Anjo Valentino, en aquell moment no era regidor d'esports, perquè ell defensava, i tenia raó, i en aquest cas doncs jo em vaig equivocar, que el turisme esportiu belluga molta més gent que el turisme cultural. Els caps de setmana hi ha una quantitat de pares i mares que fan quilòmetres i quilòmetres.
Clar, si mires totes les categories...
Si comences amb els més petits, els quilòmetres que fan els pares per portar els nens d'un cantó a l'altre, els autocars que es belluguen, la gent que arriba a un poble que no hi ha estat mai i que es queda a dinar al restaurant, o que se'n va donar un vol pel poble perquè no sap què hi passa en aquell poble, o que a lo millor llegeix, mira, allà hi ha un museu, doncs mira, mentre el nen està entrenant ens anem a veure aquell museu. Moltíssima gent que es belluga amb el turisme esportiu. Sí, sí. I en aquest cas, doncs, també vosaltres esteu aconseguint, no turisme, però gairebé, de que la gent vingui a Navarcles, perquè dels que esteu en els equips, tots sou de Navarcles o no hi ha ningú de Navarcles?
No, mira, els que van guanyar són de Navarcles. Els que van guanyar són de Navarcles. No hi va haver Tongo, ni coses d'aquestes. Va ser...
Jugaven a casa.
Tongo
no hauries dit Hong Kong.
Ja... Oh, és que això, com comences no pares, parlant així, ja t'ho dic, No, pues els que van guanyar sí que eren de Navarcles, de fet eren dos equips que eren juniors, que ja són d'allà de competir, i llavors tots els altres sí que eren de Manresa. Manresa, Fritós, però sí, tots els altres sis equips eren de fora.
Bueno, no t'ho importis, ja que has començat a Navarcles, no vinguis cap a Manresa, ara.
No, Navarcles està molt bé i té un molt bon pavelló.
La facilitat que ens han ficat també és important. Tornant una miqueta a això que dèieu del turisme i això, el que aquí es troba a faltar molt, sí que està molt bé tenir un primer equip per tenir molta notorietat, no, com el bàsquet Manresa, però el que es nota tant a tot arreu, perquè es veu, és la falta d'infraestructures a nivell d'equipaments esportius. És que hi hauria moltíssim més moviment encara de nanos, de gent gran, de molta gent que podria fer coses, però és que...
Hem parlat tant d'això, Manel, aquí, en aquestes
tertúlies,
perquè cada dos per tres el Pere Joan Pussó del futbol futbol sala ve i es queixa de la problemàtica que tenen, perquè és clar, allà on ho fan hi ha les noies del hockey, hi ha molts d'altres equips,
el patinatge artístic,
clar, i ho demanen gairebé com el pagament gent tenir un...
Comentàvem abans sí, a la tertúlia, comentàvem amb l'alcaldessa i amb ells,
que
bueno, el pavelló de Navarcles està fins a les 11 de la nit,
sí, fins a les 11 de la nit encara hi ha hores d'entrenament, perquè l'idea és un bon pavelló. La infraestructura jo crec que està molt ben pensada, que està molt ben fet, que pot acollir diferents esports donant les necessitats que cada esport necessita, que aquesta és la complicació, però clar, és un i ha d'acollir tots els equips, categories, i clar, sí que és veritat, i amb això sempre hem donat la raó a les entitats esportives, que és que no podem no donar permès, i potser creixerien tant diferents clubs, tant el hockey com el bàsquet, potser tenen capacitat de créixer, i crec que la tenen, eh? I és veritat que això els limita, i en som conscients des de l'Ajuntament. El problema és que l'Ajuntament de Navarcles, ho dèiem abans d'entrar, no pot fer un segon pavelló com altres llocs fan. No tenim aquesta capacitat. Aquesta capacitat no la tenim, ni de finançament ni d'endeutament.
Ni tants polígons perquè entren ingressos.
És que aquesta és una cosa que molta gent no la saben, i és que el que passa dins d'un pavelló, les despeses, o en el cas de Manresa, totes les infraestructures esportives, la despesa la assumeix l'Ajuntament.
Exacte, o sigui, nosaltres sempre expliquem, i m'agrada molt que puntualitzi.
M'agrada molt, diners, això.
M'agrada molt perquè molt ens fem farts d'intentar explicar-ho, i és la part que menys s'entén quan parlem de pressupostos o parlem de possibilitats del poble. Clar, tothom diu, es va buscar finançament o es van a buscar subvencions. Sí, per construir. Podem anar a buscar i picar portes i buscar maneres de cofinançar o augmentar el deute. A l'hora de construir, alguna cosa pots fer. Però hi ha el manteniment. I el personal que requereix. I les nòmines. O sigui, el problema és el càrrec directe per sempre en el pressupost municipal. I això no t'ho pagaran subvencions, això ho pagaran els impostos. I per tant, Navarcles, per exemple, ho hem explicat moltes vegades, té un pressupost que el 93% és despesa corrent. Perquè Navarcles té moltes grans infraestructures, i és veritat, són molt bones, ens en sentim molt orgullosos, ve gent de tota la comarca a visitar-les, fins i tot altres ajuntaments, tenim el centre cultural, que és una passada, tenim el centre esportiu, el pavelló, realment les infraestructures són perfectes, però clar, què ha generat això? Un 93% de despesa corrent. Quin marge de maniobra té un ajuntament per fer noves inversions si el 93% ja el té hipotecat? Clar, aquí és on ens trobem, justament per això que mai s'explica, i m'ha agradat molt que hi puntualitzessin.
Jo me'n recordo que el meu pare sempre deia aquella època, recordeu aquella època que només es feien camps de gespa artificial? Mm-hmm. Però és que al final aquí, el de costat, el de més allà, el meu pare deia, això qui ho mantindrà? És que és la pura veritat. I clar, en el cas de Manresa és molta despesa que té l'Ajuntament amb això, amb aquesta infraestructura. Vull dir que clar, que si ho tens és molt bonic, però clar, ampliar-ho sí que falta, però no sé d'on sortiran els calés.
Sí, no, és un peix que es mossega la cua.
Exacte.
Sí, és complicat. Exacte.
Sí, però el que dèiem abans, igual que l'argumentar-ho pel turisme, que el turisme, l'esport genera molt més turisme per als familiars, per la quantitat d'equips base que hi ha, és que clar, només que tinguis un club o tinguis dos clubs de dos esports diferents que facin servir el pavelló, només que tinguin equipets a baix, entre els entrenaments, els partits i tot plegat, ja ho tens, omples, ja omples tot el calendari. Tot. Ara mateix hi ha equips de Manresa que estan entrenant a Castrigalí, eh?
Sí,
i tant. Que entrenen fora de la ciutat. Mm. Manresa té per això mancances importants.
Sí.
Té un camp de futbol construït als anys 80, si no recordo malament, o primers dels 90, que si passes per els vestuaris és fot por, gairebé. Tens un pavelló del Pujolet, que és algo més recent, però no gaire més, perquè devia ser quan va passar precisament d'allò, que és molt just, perquè la canalla està entrenant a la pista de fora, i a la pista de fora a l'estiu, mira, vas entrenant perquè et queda l'ombra, però a l'hivern fot-te a entrenar a 2 graus sota zero, saps? Mm. I els equips de futbol que tenim escampats tampoc no absorbeixen tota la capacitat.
Llavors hi ha la Joviat, que també s'entrena. Uh-huh. Després també hi ha d'altres llocs, com per exemple el pavelló vell del Congost, que també s'hi entrena. El Maria Ciuraneta és ara, no?
Sí, però allà si entrena bàsquet no.
No ho sé.
No, el pavelló del vell Congost deu haver-hi la Giva.
Sí.
també hi fan simpòsiums de judo,
sí,
i fan que la Giva també és una altra cosa destacable de la ciutat.
Exacte, també és important.
A nivell d'esports.
També és important.
Diu que sí, diu que sí.
Pel
Pinganillo.
Aquí hi ha famílies que es dediquen a fer turisme esportiu cada cap de setmana, per tant, per això ho sabem.
Sí, sí, jo no ho sabia. Jo sé que
fas de turisme esportiu? No,
a casa és de ballet i no la podem treure, tot i que li agrada molt el bàsquet, i això és veritat, l'Arlet ho va intentar, l'únic horari que ens quadrava amb el ballet va estar jugant a Manresa, amb el femení del Manresa, perquè a més és alta i li agrada molt, però el problema és que com que el ballet li pot tot, no hi ha més horaris que no ho podem coordinar, però ella si pogués el bàsquet li agrada molt.
Però el ballet és
un ballet també és esport.
Sí, sí, però és que a més és que li agrada tant que no pots dir, pues, fem un dia de cada. No. Quants dies hi ha ballet?
Jo m'ho veig un gos quan es va reconvertir, ja vaig perdre'm una mica, perquè sé que és un espai multifuncional i que hi ha espais que es poden habilitar i deshabilitar, no sabia que hi havia bàsquet allà.
Però vaja, vosaltres a la Barclays esteu bé.
Collonuts.
Sí.
Sí, sí,
va, explica'ns més coses que feu els dimecres, o que teniu previst fer, perquè clar, el Manel sempre està pensant, i m'imagino que heu de tenir idees noves per fer coses noves i diferents.
Bueno, la idea és que sí. El tema està, ara volem fer la segona edició, ja comencem a fer temes de difusió, temes de formularis d'inscripció, tot això serà cara al març per començar. Segurament, depèn dels equips, la idea és a veure si podem triomfar i fer-ne 12, que ja els intentarem també fer-los cabre allà, o bueno, ja remenarem alguna manera de fer horaris i això. I serà fins al juny, per all. I llavors sí que al juliol ja vaig adreçar tot l'altre tipus de target de gent, perquè al final aquest tipus de gent que van són gent que ja no juguen, no competeixen. Llavors al juliol molta gent ja haurà deixat també de les seves competicions domèstiques del bàsquet entre setmana i això, i vull fer competició d'empreses. Vale, llavors el nom és una mica tal ganxo, encara no sabem ben bé com ho farem, tenim la idea però no sabem com ho farem, és que clar, tot just estem començant, nosaltres també tenim la nostra feina i al final el que anem és anar encartant això. Sí que estem veient que té molta repercussió, però anem, bueno, estem practicant, estem aprenent, no? Llavors la idea és fer competició d'empreses a nivell del Bages, s'apunti una empresa, segurament serà un percentatge de gent, perquè clar, al final algú que pugui jugar i no pugui jugar perquè no, que la seva empresa no es presenti, doncs jo què sé, un 30% ha de ser d'aquella empresa, però a partir d'aquí que puguin jugar. I llavors fer una lliguilla, també, segurament també alguna cosa de normativa serà diferent que la de la FIBA, també per agafar una miqueta de show, però agafant també molta neutralitat a l'hora del pavelló també de Navarcles i...
Però aleshores hi ha entrenadors aquí, a part dels jugadors, cada qual porta l'entrenador.
Estaria bé també, però no.
No, pregunto, perquè clar, alguns ha d'ensenyar les tècniques o cada qual ja se les sap.
S'ho fan entre ells. Sí, sí, ells es fan els canvis, el bo és això també, que no hi ha algú que t'hagi d'exigir el que tu fas, sinó que ells es fan els canvis, ells es fan les estratègies, ells es diuen el que han de fer, el que han deixat de fer i...
Crec que això forma part
youtubers.
Del joc.
Exacte, sí, bueno, clar, influencers, la idea és acabar fent influencers també, sí.
Ah, sí?
Bueno, ho vam deixar mig en broma, de fer una competició d'influencers de només Manresa, perquè veig que n'hi ha un pilot, déu-n'hi-do, dels que hi ha aquí a Manresa,
sí.
Versus els de la Catalunya. Però això també va sortir com a idea, eh? Vull dir, tot això està molt obert, però bueno, no, la idea és seguir una miqueta com el que ha comentat.
Ah,
eh?
Molt bé. Què deies?
No, que deia que justament suposo que el dels entrenadors també és la gràcia del joc, que és fer-ho sense aquella tensió, sense aquell compromís, poder-ho fer més distès com amics, com a companys que s'ho van a passar bé i de part fan esport i competeixen. Suposo que també va una mica per aquí el fet de que no estigui tan professionalitzat.
Totalment. Va, és que la idea és bàsicament això.
És gaudir-ne.
No vols l'exigència i a sobre... A més, hi està molts anys d'entrenador també, i al final ho veus també, que hi ha nanos que també els hi minva la confiança perquè podria hi ha minuts que no han jugat, i aquí pues ells són ells mateixos, no? Mm-hmm. Ells juguen, ells fan i ells desfan i es senten còmodes amb el que estan fent.
I quin perfil d'edat heu tingut en aquesta primera edició?
Vam començar, volem fer de 18 a 35, 40, perquè al final és més major d'edat, baixem a 16, perquè al final també, el que passa que aquí és això, com que també estem començant molt, temes de protecció de dades, de temes de... Tot això no ho dominem, hem de parlar amb gent i això, perquè és que estem començant amb tot això. Però el perfil de gent és això, és gent de 16 a 18 en amunt, que ja hagi practicat esport i que no tingui l'exigència de voler competir. Sobretot ens agradaria també, o sigui, vam ficar la idea també, que això a la llarga volem fer-ho, la Conquitos League, que
vale,
és per nens petits, la Conquitos League. Que això hauríem de fer-ho alguna època on tampoc hi hagi competicions o coses així. I l'altre, el que ens agradaria molt, és que també la idea que tenim a la segona edició és, per exemple, fer un descompte a la inscripció per equips que hi hagi noies. i si és 100% femení, pues, que hi hagi un 50% de descompte o algo perquè, perquè...
per incentivar-ho,
que sí, per incentivar-ho.
Que final... és que és veritat, Alba, quin fallo hem fet, no t'hem preguntat si hi havia equips femenins.
Ja, bueno, jo us ho dic. Allò que vam dir, que hi havia la xicota d'un que estava allà i faltava un jugador i s'hi va apuntar, doncs aquell vam aprofitar també, la vam gravar més, allò en plan, va, saps, perquè
volem incentivar tot això. O sigui, hi ha equips mixtes, també.
Poden, ojalà fossin més, encara, sí, sí.
No, no, però
va començar un que no,
no, no
era...
Sí, equip mixte que hi haguin...
Nois i noies, sí, 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 sí.
Això està molt bé.
Sí, sí, és la idea, aquesta és la idea. I llavors això, doncs, la que vam comentar quan es van reunir l'altre cop amb el Lleida va ser, doncs, si hi ha, ni que sigui un 20% de noies, doncs, jo què sé, un 20% de descompte a la inscripció. Si són tot noies, doncs un 50% de descompte a la inscripció.
Ah, veus que bé, molt bé.
Sí, al final el que volem és que tothom jugui i que no es tanqui només en un grup tancat d'homes de 16 a 40 anys. No, tothom que vulgui jugar bàsquet,
que és dels pocs llocs on les dones tenim un avantatge, no?, que ens fan descompte.
Sí, són una miqueta com a les discoteques, no?, que entraven gratis.
Això és veritat, això és veritat.
Però la idea és diferent.
És molt diferent.
Home, jo estava pensant, a mi que m'agrada tant veure sèries americanes, que els americans tots tenen a casa, és el país, jo crec que tenen més una canasta en aquelles cases que viuen i fan l'1x1, el pare i el fill, hi ha moltes escenes de sèries que els veiem així, però a més també hi ha llocs, doncs jo que sé, que sobretot les sèries de policies i de bombers que es reuneixen, tres o quatre, a jugar a bàsquet, i no es coneixen de res, i van allà i es posen a jugar a bàsquet. Allò és bastant habitual a
Estats Units. Allò i la bandera d'Estats Units, les dues coses.
I per acabar, la barbacoa.
Exacte, ja ho tindríem per... Sí. No, però és veritat, vull dir, fins i tot una pel·lícula com West Side Story comença amb una canxa de bàsquet, per tant, vull dir que és una cosa habitual, i aquí no ho és tant, perquè la gent té aquesta sensació de que, ostres, si vas allà no podré passar. Vull dir, jo aquí no veig pistes de bàsquet.
Però hi havia hagut anys, com mínim quan era jove jo, o sigui que fa anys, que hi havia bastantes, el que em sembla que era de Caixa Manresa. Aprofitant trossos de plaça hi havia una cistella reglamentària.
Sí, per exemple,
bueno, reglamentària no, però a Navarcles
hi ha el Parc de la Planota, sí. que té pista de bàsquet amb les seves canastes, i realment funciona, els caps de setmana està ple de família jugant, aquesta imatge de la família, la canalla, jugant a bàsquet, jugant a futbol, i és, i per exemple també el pati de l'Escola Catalunya, l'edifici verd, que també està preparat perquè el pavelló, com que no s'hi cap sempre, a vegades hem de derivar aquell espai, també hi ha gent fent esport els caps de setmana, o sigui que tenim el pavelló per fer més el que és entrenaments, partits, i després per fer més familiar, més distès, també hi ha espais i s'omplen, els caps de setmana hi ha moviment.
I aquesta idea que tu has tingut i que estàs portant a terme a la Kongs League, sense marxar de Navarcles, heu pensat d'extrapolar-la d'altres llocs?
Sí, n'hem parlat. La idea és tot just això, estem començant, però nosaltres al final també és una miqueta com de creació d'esdeveniments esportius. Hem tocat al bàsquet tota la vida, he jugat a bàsquet tota la vida, els contactes que tinc són de bàsquet realment, però no ens tanquem portes a que si algú ens demana de que vol organitzar alguna cosa similar, pues asseure'ns i parlar-ne, això sí, cap problema.
Hi pot haver-hi d'altres llocs o de gent que ara mateix ens està veient que diu, ostres, això és una bona idea, ho podríem fer aquí en el nostre poble, que crec que tots els pavellons estan a rebentar, de tots els pobles i ciutats, que no hi cap ni una agulla, però quan t'agafi la idea el Gerard Piqué es posa a fer-la,
que la pagui,
sí, que anava a dir que la compri, que la compri.
Patenta-ho, perquè aquí qualsevol surt i diu que ha tingut la idea i es posa en marxa.
Royalty.
Oh, bueno, mira, et surt un Xixi Creus i diu, oh, mira, aquesta idea me la quedo i la fem al barri de no sé què de Barcelona.
Oh, bueno, clar, Navarcles, amb el que deia dels horaris, potser si passen de 6 a 12 equips o a 18 equips, arribarà un moment que diran, més no en podem inscriure perquè per tot el tema de calendari.
Ell també ha apuntat, que haurem d'anar mirant segons el que pugui.
Tetris, és un Tetris.
És realment l'horari del pavelló, si el veieu, és realment un Tetris. Uh-huh. No hi ha ni un moment de dir, hi ha un descans aquí. No, està.
Quan acaben uns, et coneixen els altres.
Però a partir de la tarda,
El matí és més el manteniment i tot això, però clar, és que la tarda no. El manteniment s'ha de fer tot durant el matí, perquè des de primera hora de la tarda fins les 11 de la nit funciona. I 11 comencen entrenaments, vull dir que s'allarga.
Clar, nosaltres estem aprofitant la franja del bàsquet de Barcle, realment. Uh-huh. Va, llavors ens deixen mitja pista i és on nosaltres podem aprofitar per això, perquè està tot allà ficat amb pinces tot. Uh-huh. Llavors l'horari que fem de 6 i mitja a 8 és l'horari que el bàsquet de Barcles ens ha cedit per poder generar això. I és el que
però no passa res, si li compra la idea al Gerard Piqué, potser ens finança un nou pavelló i ho podem arreglar, això també.
Mira!
I sobretot el manteniment.
Arreglem-ho també.
Exacte, que és el més important. Escolta'm, una idea que jo la trobo genial, que val la pena i que, ostres, a mi m'encanta que la gent jove tinguin idees.
Sí, ja ho dèiem
perquè
també abans.
Que és importantíssim això, perquè si no sempre acaben fent les coses els mateixos. Però també hi ha d'haver-hi algú a davant que digui, feu. Perquè
correcte.
Jo sempre dic el mateix, diuen, oh, falta gent a les associacions de veïns, falta gent a les entitats. Clar, però és que arriba gent jove a fer alguna cosa i diuen, no, tu penja els cartells i amb el cotxe porta això i porta allò altre i no deixen iniciativa. I que us hagin deixat la gent del Petó i el president que us hagi deixat aquesta iniciativa, això s'ha de felicitar, eh?
És que sí, sí. Jo crec que el Lluís té bastant, has explicat molt bé també la seva manera de fer.
Sí.
Ell lidera el bàsquet, és president, però té una manera d'estimar tant l'entitat com el poble en general, perquè ell també deia, és el que deia, vol que Navarcles agafi notorietat i per tant té aquesta manera d'estimar que el que fa és, si algú té ganes, es posa al costat i què necessites?
Clar.
Sense haver d'acaparar, o de fet, quan vas als bàsquets que hem fet competicions que han vingut de Catalunya, que han tingut també molta notorietat a Navarcles i que se'ns ha omplert de gent, el Lluís el veus en un costat mirant-s'ho amb el públic. Vull dir que té aquesta manera de fer i estimar, que el trobaràs sempre fent feina, però no té aquesta necessitat de posar-se a davant i no deixar treballar la resta.
Delega molt.
Sí.
Oh, doncs això és el que hauria de ser a totes les entitats, perquè ja dic, si no ens queixem diem, ui, és que en les entitats no hi ha gent jove, què està passant la gent jove? El cliché, està desmotivada, no té idees, no col·labora, no participa. Aquí la mitjana d'edat quina és? Deu ser de 30 anys.
Sí, 30, entre 30 i 35, sí,
bueno,
sí.
Això es considera avui en dia gent
jove.
Però és veritat.
Més joves, nosaltres ja som joves, ells són més joves.
Però que ho critiquem molt el que fa la gent jove i és perquè moltes vegades passa que no els deixen participar.
Però perquè és l'argument fàcil, el dir no ho fan, no ho volen fer, tenen mandra.
No, i el que no, sigui, és que tu... Nosaltres ja sabem com es fa això, deixeu, que ja ho farem com sempre.
Mira, per exemple, parlàvem...
s'ha fet tota la vida, clar, així, això és una
parlàvem de la cavalcada de Navarcles. Fa un parell d'anys, una pila de gent jove del poble va dir, és que volem col·laborar, volem fer de voluntaris, volem ajudar, volem acompanyar els Reis, volem fer el que calgui, i es van posar a disposició, i són una de les parts que fan que tinguem una cavalcada cada vegada més lluïda, perquè cada vegada són més, s'animen entre ells i tenen una manera de treballar, que ho fan tot tan fàcil i tan bé, això quan diuen és que no tenen ganes de... Ostres, si els hi cedeixes l'espai i els hi permets crear, poden sortir coses molt xules.
No, se m'han res amb la Fira de l'Aixada, quan ho van engegar el Pere García i el Florenci Serra, que van dir, feu. I ara jo diria que la gent que participa a l'Aixada estan a 600-700 i sí, no sí. Crec que m'equivoqui. Per què? Perquè s'ha deixat fer a la gent i no, tu has de fer allò, no, tu què vols fer?
Exacte.
Tu què vols fer? Que és molt diferent,
és molt.
Molt diferent dir-ho d'una manera o d'altra.
Hi ha altres exemples que no direm que passa tot el contrari.
Sí, i que es volen fer invents del TVO i que no funcionen. Clar, és que és així, vull dir, que està molt bé fer coses noves i diferents, però amb una mica de cap. Sí, el cap també hi ha de ser una miqueta. I a vegades aquest cap no funciona. En aquest cas, vostre ha funcionat i és un exemple d'èxit.
Merci. Ara parlant d'això dels espais, m'ha vingut al cap, que ho vam parlar amb el Petó i també,
i amb
el Mar del Mau, sí. Bueno, que vam parlar de que feia una final a dins de l'auditori de Navarcles.
Això, si hi ha el Marc del Mau, el Marc del Mau és el regidor de Cultura de Navarcles, Cultura i Festes, i que també és un cap d'aquests que no para mai quiet i que té moltes ganes de crear i res li sona raro i sempre és... Com dius, som-hi, què podem fer? Vull dir que si heu parlat amb el Marc i el Marc ho veu...
Ella va dir no sé què de les escales que baixa, la canasta es pot pujar... Bueno, que total, que podem veure un partit de bàsquet a dins un auditori. Un teatre, segurament no ho veurem.
Mira, als Estats Units, i torno a posar d'exemple, els llocs on es fa el bàsquet és com un teatre enorme.
Correcte.
Perquè és... Quanta gent hi caben a les canxes de bàsquet d'Estats Units? Són molt més grans que un teatre o que un auditori, eh?
Sí.
I aquí no hi estem acostumats, però allà sí que hi estan acostumats, i allò són bombes de rellotgeria, com aquell que diu, amb la quantitat de gent que s'hi mou a dintre, i allà s'hi fan molts concerts, però a la vegada doncs hi fan bàsquet, o sigui que tampoc en aquest cas no ho heu inventat, ja s'ha fet això, però que estaria bé, i si ho afegiu amb alguna cosa cultural per entremig, o sigui, cada canasta que us contesti una resposta del Trivial, per exemple.
Ah, mira, m'estan donant bones així. Idees, eh? Després us apunto, perquè si no...
M'hi he dedicat tota la vida, jo, això.
Ja, t'haurem de contractar.
Escolta, estic molt contenta que hagués vingut, que ens hagin explicat això, les iniciatives que teniu pensades. Jo crec que això ja està en dansa i que ho tirareu endavant.
Moltes
no
gràcies.
Us canseu, sobretot.
Bueno, a veure, és,
clar,
és exigent,
vegades...
estàs treballant, estàs fent això, llavors sempre, tampoc a vegades surten com tu vols, però de moment estem amb moltes ganes.
Per tant, res, aquí tens una alcaldessa que us animarà, perquè això...
Farem el que podrem. Farem el que podrem, tant.
Escolta, Manel, moltes gràcies per ser avui a la tertúlia.
A
gràcies, Pere, gràcies, Alba, gràcies a per acompanyar-nos. I nosaltres, doncs, demà hi tornarem. Manresa, aquesta setmana, ha tancat una de les vies d'accés importants de la ciutat, que és la del pont de Sant Francesc. Ja s'han començat a veure les cues que van cap al cantó d'on hi ha l'estació de ferrocarrils de la Renfe. Vaja, que la mobilitat està una miqueta sacsejada i, per tant, demà hem convidat el regidor Carles García perquè ens ho vingui a explicar. Unes obres que duraran 8 mesos, compte. Per tant, agafem-nos amb paciència, com a casa quan fem el quarto de bany nou, que ens ho agafem amb paciència, doncs aquí a Manresa també. Demà en parlem a la tertúlia. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel Rodríguez admite ante el juez que filtró los correos del...